Prova de comprensió de textos orals, nivell B2 de valencià, Comunitat Valenciana. A continuació, escoltareu les instruccions de les tres tasques per a la correcta realització d'aquesta prova. Introduirem cada part de la prova i tindreu temps per a mirar les preguntes. Al principi de cada audició, sentireu aquest so. Mentre escolteu, podeu prendre notes o escriure les respostes en el lloc indicat en la prova. En acabar cada exercici, tindreu temps per a repassar les respostes o passar-les en net. Per a cada exercici, llegiu molt bé les instruccions per saber com heu de contestar. Si teniu cap dubte, pregunteu ara, perquè no podreu parlar durant la prova. Mireu el primer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades un àudio sobre el Banc de Terres de la Diputació de València. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del primer exercici.
Els canvis generacionals o la pèrdua de rendibilitat de les collites estan portant a un progressiu abandonament de moltes terres de cultiu. Camps que acaben coberts d'herbes, ocupats per plagues invasives i convertits en potencials focus primari d'un futur incendi. La Diputació de València ha identificat el problema i presenta un recurs per arribar a una solució, el Banc de Terres.
Què és un Banc de Terres?
Un Banc de Terres és un registre municipal, una base de dades. És simplement la resposta a aquestes dues situacions.
Tinc bancals que no treballe i m'agradaria arrendar-los. Voldria fer collites de temporada, però no tinc terra.
El Banc de Terres reuneix, d'una banda, un llistat de camps amb capacitat d'ús agrícola, oferits voluntàriament pels seus propietaris, i d'altra, els noms de les persones interessades i disposades a treballar i cultivar eixos terrenys.
Com apunte al Banc de Terres?
L'Ajuntament disposa d'un tríptic senzill i s'ompli segons què busca cadascú. Així en podem veure un. L'esquerra és la part reservada a qui oferisca un terreny. La part central queda per a qui estiga interessat en arrendar un camp. Tan fàcil com omplir i presentar el tríptic en l'Ajuntament. Aixina s'entra en el Banc de Terres.
Quina és la funció de l'Ajuntament?
L'Ajuntament és tan sols un intermediari entre particulars, gestiona les dades del Banc de Terres del seu municipi i facilita el contacte entre l'ofertador i el demandant, entre el propietari del bancal i la persona que busca un terreny per a treballar. L'acord posterior de propietari i demandant es produeix en l'àmbit privat i d'este queda exclòs l'Ajuntament.
I quin paper té la Diputació de València?
La Diputació de València posa en marxa el programa per a impulsar el Banc de Terres, que en una primera etapa se centrarà en una experiència pilot en tres municipis. Serà la base per a extendre'ls per tota la província. A més, la Diputació presta total col·laboració als governs municipals a l'hora de crear i desenrotllar els registres, com també en difondre i organitzar jornades informatives en cada poble acollit al programa i proporciona recursos materials per a la difusió dels bancs de terres.
Quin impacte té este projecte?
Oportunitat de crear llocs de treball, tant de manera directa amb l'autoocupació o a través de la contractació d'altres persones. Desenrotlla tot tipus de negocis associats a l'agricultura, tal serveix per a millorar la qualitat del paisatge, mentre baixa la degradació del territori, s'evita l'aparició de plagues animals invasives i el risc d'incendi. Un camp cultivat és un tallafocs natural.
On puc informar-me?
Hi ha diverses formes d'obtindre la millor informació. En els ajuntaments adherits al programa. També pot tocar al telèfon 96 388 25 25. Escriure a la direcció de correu electrònic diputaciodirecte@dival.es o consultar directament en la web de la Diputació de València.
Escolteu novament. Segona audició del primer exercici.
Els canvis generacionals o la pèrdua de rendibilitat de les collites estan portant a un progressiu abandonament de moltes terres de cultiu. Camps que acaben coberts d'herbes, ocupats per plagues invasives i convertits en potencials focus primari d'un futur incendi. La Diputació de València ha identificat el problema i presenta un recurs per arribar a una solució, el Banc de Terres.
Què és un Banc de Terres?
Un Banc de Terres és un registre municipal, una base de dades. És simplement la resposta a aquestes dues situacions.
Tinc bancals que no treballe i m'agradaria arrendar-los. Voldria fer collites de temporada, però no tinc terra.
El Banc de Terres reuneix, d'una banda, un llistat de camps amb capacitat d'ús agrícola, oferits voluntàriament pels seus propietaris, i d'altra, els noms de les persones interessades i disposades a treballar i cultivar eixos terrenys.
Com apunte al Banc de Terres?
L'Ajuntament disposa d'un tríptic senzill i s'ompli segons què busca cadascú. Així en podem veure un. L'esquerra és la part reservada a qui oferisca un terreny. La part central queda per a qui estiga interessat en arrendar un camp. Tan fàcil com omplir i presentar el tríptic en l'Ajuntament. Així s'entra en el Banc de Terres.
Quina és la funció de l'Ajuntament?
L'Ajuntament és tan sols un intermediari entre particulars. Gestiona les dades del Banc de Terres del seu municipi i facilita el contacte entre l'ofertador i el demandant, entre el propietari del bancal i la persona que busca un terreny per a treballar. L'acord posterior de propietari i demandant es produeix en l'àmbit privat i d'este queda exclòs l'Ajuntament.
I quin paper té la Diputació de València?
La Diputació de València posa en marxa el programa per a impulsar el Banc de Terres, que en una primera etapa se centrarà en una experiència pilot en 3 municipis. Serà la base per extendre'ls per tota la província. A més, la Diputació presta total col·laboració als governs municipals a l'hora de crear i desenrotllar els registres, com també en difondre i organitzar jornades informatives en cada poble acollit al programa i proporciona recursos materials per a la difusió dels bancs de terres.
Quin impacte té este projecte?
Oportunitat de crear llocs de treball, tant de manera directa amb l'autoocupació o a través de la contractació d'altres persones. Desenrotlla tot tipus de negocis associats a l'agricultura, tal serveix per a millorar la qualitat del paisatge, mentre baixa la degradació del territori, s'evita l'aparició de plagues animals invasives i el risc d'incendi. Un camp cultivat és un tallafocs natural.
On puc informar-me?
Hi ha diverses formes d'obtindre la millor informació. En els ajuntaments adherits al programa. També pot tocar al telèfon 96-388-2525. Escriure a la direcció de correu electrònic diputaciodirecte@dival.es o consultar directament en la web de la Diputació de València.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el segon exercici. A continuació, escoltareu 2 vegades un fragment d'una rondalla d'Enric Valor. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del segon exercici.
La Travessa és un vell camí romà que puja des del poble de Penàguila fins a la coronació del Coll. Orientat a tramuntana, resulta un paratge trist i solitari. Per aquell camí de ferradura és per on pujava una vesprada de tardor un home de Penàguila a qui deien l'oncle Porra. Era ell un homenet animós, trempat, així com d'una 40 d'anys, que devia el seu mal nom al nas prominent que tenia i que li donava molta personalitat. Bon home també ho era, de veritat, però tenia molt arrelats dos vicis. El primer, una desgavellada passió per la cacera. L'altre, que bevia vi immoderadament, sobretot els dissabtes. Això va ser, probablement, la causa del disgust que va tenir aquella vesprada en l'antic camí. Al muscle duia l'escopeta pistonera, al coll una bufanda perquè feia fred i la muntera ben estacada fins a les orelles. Eren les 3 de la vesprada i havia passat ja la negrosa ermita que hi havia a mitjan costera quan va veure una ombra dins d'una de les coves. Instintivament tira mà de l'escopeta, com fan tots els caçadors, però s'adonà que no era un serval, ni un llop, ni un rabosot, ni res que ell pogués caçar. Era un home estrany, prim i llarg, de gran nas aguilenc i ulls esqueixats i plens de rellampecs. Duia una muntera, talment com feien els d'aquelles comarques, però a la primera ullada Porra va trobar que no el coneixia de res. Oh, hola, oncle Porra, que no em coneixes. Jo estic ací destinat. Estorbà un poc el caçador i li va mirar la cara. Déu del cel! Dels ulls d'aquell home eixia llum, llum de deveres, que li donava Porra com una calentor i davall la muntera, mal estacada al cap, li va descobrir les puntetes de dues banyes. «És un dimoni!», es digué Porra tremolant. Porra era molt astut, com a bon caçador de muntanya. «Ha! Veurem si no li engastava a ell una de bona!» «Assentem-nos i fumarem, que ara et reconec», li digué tot pegant-li una mica esplanissada en el muscle. Que no em tens por. I per què te n'haig de tenir? Es van asseure cadascun en una cantera de les que rullen fins a la vora del camí i el dimoni preguntà al garjol de Porra. Què és això que portes? Es referia a l'escopeta. No ho saps? No, confessa el dimoni. Fa molts anys que no havia vingut pel món. M'han soltat fa 4 o 5 dies. Porra va escoltar impassible l'explicació. De manera que aquell dimoniet del dimoni no havia estat en el món des d'abans d'inventar-se l'escopeta. Això que porte, informà llavors amb serenitat l'oncle, és una pipa. Una pipa? Tampoc no saps que és una pipa. I fumar? Fumar és beure fum. Tu no n'has begut mai? És clar que n'he begut, feu el dimoni. Allà avall, on nosaltres vivim, no hi ha res més que foc i fum. Així és una altra cosa, continuava Porra. Així cremem les fulles d'una planta plena d'oloretes i n'engolim el fum. Vegem, vegem, digué apressat. Porra li allargà l'escopeta sense soltar-la de la culata. Fica't el canó dins la boca. Ací baix la carregada de xerbeta. Tu, xucla-li fort, xucla-li fort. Porra estirà la clau i va soltar el tir. Se sentí un tro fortíssim, descompassat, com si hagueren esclatat 100 barrils de pólvora de moros i cristians. I l'aire s'omplí de fum acre, tremolà la terra. Després van retronar amb estrèpit els ecos nombrosos de les muntanyes i a la fi, quan es va acabar el rebombori, l'oncle Porra mirà al seu voltant i comprovà que estava sol.
Escolteu novament.
La Travessa és un vell camí romà que puja des del poble de Penàguila fins a la coronació del coll. Orientat a tramuntana, resulta un paratge trist i solitari. Per aquell camí de ferradura és per on pujava una vesprada de tardor un home de Penàguila a qui deien l'oncle Porra. Era ell un homenet animós, trempat, així com d'una quarantena d'anys, que devia el seu mal nom al nas prominent que tenia i que li donava molta personalitat. Bon home també ho era, de veritat, però tenia molt arrelats dos vicis. El primer, una desgavellada passió per la cacera. L'altre, que bevia vi immoderadament, sobretot els dissabtes. Això va ser, probablement, la causa del disgust que va tenir aquella vesprada en l'antic camí. Al muscle duia l'escopeta pistonera, al coll una bufanda perquè feia fred i la muntera ben estacada fins a les orelles. Eren les 3 de la vesprada i havia passat ja la negrosa ermita que hi havia a mitjan costera quan va veure un ombra dins d'una de les coves. Instintivament tira mà de l'escopeta, com fan tots els caçadors, però s'adonà que no era un serval, ni un llop, ni un rabosot, ni res que ell pogués caçar. Era un home estrany, prim i llarg, de gran nas aguilenc i ulls esqueixats i plens de rellampecs. Duia una muntera, talment com feien els d'aquelles comarques, però a la primera ullada Porra va trobar que no el coneixia de res. Oh, hola, oncle Porra, que no em coneixes. Jo estic així destinat. Estorbà un poc el caçador i li va mirar la cara. Déu del cel! Dels ulls d'aquell home eixia llum, llum de deveres, que li donava Porra com una calentor i davall la muntera, mal estacada al cap, li va descobrir les puntetes de dues banyes. «És un dimoni!», es digué Porra tremolant. Porra era molt astut, com a bon caçador de muntanya. «Ha! Veurem si no li engastava a ell una de bona!» «Assentem-nos i fumarem, que ara et reconec», li digué tot pegant-li una mica esplanissada en el muscle. Que no em tens por. I per què te n'haig de tenir? Es van asseure cadascun en una cantera de les que rullen fins a la vora del camí i el dimoni preguntà al garjol de Porra. Què és això que portes? Es referia a l'escopeta. No ho saps? No, confessa el dimoni. Fa molts anys que no havia vingut pel món. M'han soltat fa 4 o 5 dies. Porra va escoltar impassible l'explicació. De manera que aquell dimoniet del dimoni no havia estat en el món des d'abans d'inventar-se l'escopeta. Això que porte, informà llavors amb serenitat l'oncle, és una pipa. Una pipa? Tampoc no saps què és una pipa. I fumar? Fumar és beure fum. Tu no n'has begut mai? És clar que n'he begut, feu el dimoni. Allà avall, on nosaltres vivim, no hi ha res més que foc i fum. Així és una altra cosa, continuava Porra. Així cremem les fulles d'una planta plena d'oloretes i n'engolim el fum. Vegem, vegem, digué apressat. Porra li allargà l'escopeta sense soltar-la de la culata. Fica't el canó dins la boca. Ací baix la carregada de xerbeta. Tu, xucla-li fort, xucla-li fort. Porra estirà la clau i va soltar el tir. Se sentí un tro fortíssim, descompassat, com si hagueren esclatat 100 barrils de pólvora de moros i cristians. i l'aire s'omplí de fumacre, tremolà la terra. Després van retronar amb estrèpit els ecos nombrosos de les muntanyes i a la fi, quan es va acabar el rebombori, l'oncle Porra mirà al seu voltant i comprovà que estava sol.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Mireu el tercer exercici. A continuació, escoltareu dues vegades uns fragments d'un reportatge sobre les fruites perdudes de la tardor. En acabar, disposareu d'un minut per a contestar o repassar les respostes. Abans d'escoltar l'audició, teniu un minut i mig per a llegir les preguntes. Primera audició del tercer exercici.
Exemple.
Visitar una bona fruiteria és com fer un viatge al voltant del món. Productes de tots els continents descansen a les prestatgeries després d'haver recorregut milers de quilòmetres en un mercant o inclús en un avió. És fàcil que cada nova visita es descobrisca una fruita que encara no coneixíem.
Fragment 1.
Són gran fruites que, en general, moltes d'elles almenys eren xicotetes, en poca molla, difícils de collir, algunes perquè estaven en arbres amb punxes, i a conseqüència de, diguem, del món, de les regles del mercat i de més, moltes d'elles han desaparegut i és difícil trobar-les. Estan pràcticament reservades ja a petits sorts de gent que estima la terra, la fruita, els sabors. Aquesta sèrie de sensacions que van conformar la nostra infància i que, malauradament, avui dia, per algunes característiques, com en el cas de la nyespra, del nyesprer, algunes característiques no són apropiades avui per a comerciar amb elles.
Fragment 2.
La nyespra ha desaparegut, però almenys ha deixat una empremta en l'idioma. Valencians que mai no han vist este fruit encara parlen de pegar o rebre una nyespra. És un sinònim de colp violent, sobretot si prové d'un accident. La raó de l'expressió és l'extrema duresa d'este fruit, que només es pot menjar si és tractat d'una manera determinada.
Fragment 3.
El Nespler ha desaparegut fins a tal punt que el seu nom ha sigut segrestat per un altre arbre. Un fruiter que va arribar des del Japó a l'inici del segle XIX i que es va adaptar magníficament al clima valencià.
Però com era també redonet, tenia una mena de coroneta, dient, home, anem a posar el mateix nom, no tenim un altre. I li van dir, n'és prou.
Fragment 4.
Que la gent ha pensat a voltes que apareixien allí mares de Déu. La patrona de Castelló, sense anar més lluny, és la mare de Déu del Lledó. Lledons i lledoners amb els quals també se feien fustes. La fusta s'aprofitava per a fer imatges. A voltes també amb una sorna, una certa sorna de la gent, que venia a dir que si s'aprofitava la fusta d'un lledoner era perquè el lledoner no feia lledons.
Fragment 5.
Daniel considera la Mare de Déu com una de les seues informadores principals. I no perquè se li aparega, sinó perquè les diverses advocacions marianes proporcionen moltes claus etnobotàniques. Un exemple és este arbust d'alta muntanya, molt punxegut, que en euskera ha donat nom a la patrona de Biscaya, la Mare de Déu d'Aránzazu. En valencià es diu Aranyó, un nom que es posa en guàrdia contra les punxes en què protegeix unes prunes menudes.
Fragment 6.
Dels antics ens ha arribat també una tradició nupcial relacionada amb el codony, més en concret amb la codonyeta o conyeta, que és una varietat més menuda i menys aspra.
Quan una parella de novios es casava i anava a entrar en la casa, la primera volta, en època grega i al principi de la romana, era costum que el novio li donava a la novia una codonyeta, mossegava la novia, després el novio, després s'agarraven i entraven a la casa.
Fragment 7.
Tot el món sap qui és Sorolla, però no que el seu cognom ve d'esta pometa, la Sorolla, Cerola o Atzerola.
En un arbre que és parent d'un altre silvestre, una espècie silvestre. Es tractarà del garbuller, de la cirereta de pastor. Són germans, el ceroler i el garbuller, tan importants que fins i tot la llegenda artúrica ens diu que el mag Merlín, quan va morir, va ser enterrat a l'ombra d'un ceroler, o segons altres d'un garbuller, a l'espera de ressuscitar i impartir la justícia al món.
Escolteu novament. Segona audició del tercer exercici.
Exemple.
Visitar una bona fruiteria és com fer un viatge al voltant del món. Productes de tots els continents descansen a les prestatgeries després d'haver recorregut milers de quilòmetres en un mercant o inclús en un avió. És fàcil que cada nova visita es descobrisca una fruita que encara no coneixíem.
Fragment 1.
Són grans fruites que, en general, moltes d'elles almenys eren xicotetes, en poca molla, difícils de collir, algunes perquè estaven en arbres amb punxes, i a conseqüència de, diguem, del món, de les regles del mercat i de més, moltes d'elles han desaparegut i és difícil trobar-les. Estan pràcticament reservades ja a petits sorts de gent que estima la terra, la fruita, els sabors. Aquesta sèrie de sensacions que van conformar la nostra infància i que, malauradament, avui dia, per algunes característiques, com en el cas de la nyespra, del nyesprer, algunes característiques no són apropiades avui per a comerciar amb elles.
Fragment 2.
La nyespra ha desaparegut, però almenys ha deixat una empremta en l'idioma. Valencians que mai no han vist este fruit encara parlen de pegar o rebre una nespla. És un sinònim de colp violent, sobretot si prové d'un accident. La raó de l'expressió és l'extrema duresa d'este fruit, que només es pot menjar si és tractat d'una manera determinada.
Fragment 3.
El nespler ha desaparegut fins a tal punt que el seu nom ha sigut segrestat per un altre arbre. Un fruiter que va arribar des del Japó a l'inici del segle XIX i que es va adaptar magníficament al clima valencià.
Però com era també redonet, tenia una mena de coroneta, dient, home, anem a posar el mateix nom, no tenim un altre. I li van dir Niespro.
Fragment 4.
Que la gent ha pensat a voltes que apareixien allí mares de Déu. La patrona de Castelló, sense anar més lluny, és la mare de Déu del Lledó. Lledons i lledoners amb els quals també se feien fustes. La fusta s'aprofitava per a fer imatges. A voltes també amb una sorna, una certa sorna de la gent, que venia a dir que si s'aprofitava la fusta d'un lledoner era perquè el lledoner no feia lledons.
Fragment 5.
Daniel considera la Mare de Déu com una de les seues informadores principals. I no perquè se li aparega, sinó perquè les diverses advocacions marianes proporcionen moltes claus etnobotàniques. Un exemple és este arbust d'alta muntanya, molt punxegut, que en euskera ha donat nom a la patrona de Biscaya, la Mare de Déu d'Aránzazu. En valencià es diu Aranyó, un nom que es posa en guàrdia contra les punxes en què protegeix unes prunes menudes.
Fragment 6.
Dels antics ens ha arribat també una tradició nupcial relacionada amb el codony, més en concret amb la codonyeta o conyeta, que és una varietat més menuda i menys aspra.
Quan una parella de novios es casava i anava a entrar en la casa la primera volta, en època grega i al principi de la romana, era costum que el novio li donava a la novia una codonyeta, mossegava la novia, després el novio, després s'agarraven i entraven a la casa.
Fragment 7.
Tot el món sap qui és Sorolla, però no que el seu cognom ve d'esta pometa, la Sorolla, Cerola o Atzerola.
En un arbre que és parent d'un altre silvestre, una espècie silvestre. Es tractarà del garbuller, de la cirereta de pastor. Són germans, el ceroler i el garbuller, tan importants que fins i tot la llegenda artúrica ens diu que el mag Merlín, quan va morir, va ser enterrat a l'ombra d'un ceroler, o segons altres d'un garbuller, a l'espera de ressuscitar i impartir la justícia al món.
Ara teniu un minut per a contestar o per a repassar les respostes. Això és el final de la prova de comprensió de textos orals nivell B2.